L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, som a dimarts 12 del mes de gener d'aquest any 2010. L'actualitat d'avui dimarts ens porta un altre cop a l'incendi d'Horta de Sant Joan. Coneixerem més dades entre aquestes, la que explica que els acusats van arribar a fotografiar l'incendi forestal d'Horta de Sant Joan. I també tractarem el ressò mediàtic que en fan alguns rotatius d'aquest succés. Benvinguts a l'informatiu de Mute. Tenim al nostre davant 30 minuts per parlar-los d'aquestes i d'altres notícies. L'actualitat informativa avui ve marcada un altre cop per l'incendi d'Horta de Sant Joan, que segueix generant informació des de diverses perspectives i agafant un ressò mediàtic més enllà del territori, perquè diversos són també els diaris que n'esmenten aquest succés. El Periòdico de Catalunya, per exemple, explica que no només van fer una foguera en ple bosc un calorós juliol a la tarda, sinó que un d'ells va arribar a fotografiar-la. APM, que juntament amb LFM han estat acusats d'haver provocat el 20 de juliol l'incendi que l'endemà va causar la mort a 5 bombers professionals a Horta de Sant Joan, van retratar amb la seva càmera la seqüència de l'inici de les flames. La intencionalitat latent en aquesta acció i la relació causa-efecte amb la mort dels 5 bombers han portat a la fiscal Teresa Gregòria a sol·licitar a la jutge de Gandesa Laura Maria Martínez Salom que imputi als acusats 5 delictes d'homicidi imprudent, tal com ens explica en la següent crònica Josep Roig.
Per començar, un dels acusats va captar amb la seva càmera, efectivament, imatges del moment en què començaven a fer una foguera, segons consta en l'acte de presó dictat per la jutge. No obstant, per a la instructora del cas, el més sorprenent és que un cop l'incendi es va propagar, l'acusat va fer una foto de les flames fora de control. Resulta més significativa la seva actitud de que, fins i tot, després de manifestar que va sortir corrent amb molta por, el que fa amb la seva primera parada és fer una fotografia de l'incendi, diu l'acte. En un registre domiciliari, els Mossos d'Esquadra sembla que haurien localitzat la càmera utilitzada per l'acusat que va quedar en possessió del jutjat. El fet que els detinguts captessin aquestes fotos ha portat la jutge a confirmar la intencionalitat de la seva acció i a descartar que es tractés d'una acció accidental. No obstant, no els imputa l'homicidi imprudent dels bombers. En canvi, la fiscal de delictes de Medi Ambient de Tortosa sí que ha sol·licitat que se'ls impute als dos detinguts l'homicidi imprudent dels 5 bombers morts. Gregori justifica la seva acusació en el fet de que existeix un nexe de casualitat entre el foc i les 5 morts. A més, l'acusació pública dubta que l'origen del foc fos només la petita fogata que els acusats deien haver fet per escalfar-se una llauna per a sopar. La fiscal sospita que els dos acusats van calar foc de manera intencionada a una pila de 4.000 quilos de llenya que hi havia a la masia al costat de la qual van acampar i que es coneix com el Mas de Pixantó. Segons la tesi de la fiscalia, els detinguts van dir que havien fet un foc amb un grapat de fulles seques de la mida d'una mà. No obstant això, no genera tantes espurnes com per incendiar un munt de llenya. En la seva declaració, encara que sí que van reconèixer ser els autors de la fogata, els dos empresonats es van contradir i es van inculpar mútuament i van incórrer, segons la jutge, en notables contradiccions. Així, LFM va acusar a APM d'haver intentat fer foc i d'arribar fins i tot a fer un cercle de seguretat i a preparar una galleda amb aigua. No obstant, com que APM no va aconseguir que la fogata s'encengués, va acabar sent LFM el que la va portar a terme. Per la seva part, un dels acusats va negar haver intentat fer foc i va acusar el seu company d'haver fet la fogata per iniciativa pròpia. Això sí, va reconèixer que va fer les fotos. Sobre com es va propagar el foc i com van actuar llavors, també hi ha diferències. Així, mentre un explica que, com a conseqüència d'una ràfaga de vent, el foc es va estendre de forma incontrolada a una pila de llenya amuntegada a prop del Mas de Pixantó i que va intentar sufocar-la amb aigua d'una aixeta de la masia que transportaven recipients que van trobar al lloc, l'altre nega que hi hagués llenya a prop de casa i assegura que amb el que van intentar apagar el foc va ser amb ampolles que portaven ells mateixos. Davant la jutge, cap dels dos va explicar per què eren al lloc i per què van fer el foc. Un d'ells, LFM, sí que va dir als Mossos que van fer la foguera per escalfar una llauna per sopar. Aquesta explicació està en quarantena, ja que no s'entén per a què volien escalfar una llauna amb foc quan disposaven d'un càmping gas que haurien comprat a la gasolinera del poble. Aquest fet, així com les fotos, reforcen una de les hipòtesis que es tenen en compte en la investigació, i és el de que poguessin estar en el moment dels fets ebris o drogats. Segons fonts pròximes a la investigació, els Mossos van tenir la certesa al novembre que l'incendi mortal havia estat provocat i que no havia estat originat per un llamp. En aquell moment es tenien diverses línies d'investigació i els agents van obtenir un permís judicial per portar a terme unes intervencions telefòniques que van conduir a la identificació dels dos detinguts. De fet, per haver estat vistos fent una excursió a la zona, tots dos havien estat interrogats almenys dues vegades com a testimonis pels Mossos. Segons la Fiscalia, la trucada que els acusats van fer al telèfon d'emergència avisant de l'incendi va ser clau per a identificar-los.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara l'actualitat dels diversos municipis que formen part de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Viatgem fins a Santa Bàrbara, perquè el ple de l'Ajuntament d'aquesta localitat del passat mes de desembre aprovava per unanimitat que els bous de les Terres de l'Ebre siguin reconeguts com a patrimoni festiu de Catalunya. Un mes abans, l'Associació Antitaurina denunciava l'Ajuntament Planer i la Comissió Local de Bous pels organitzats a les festes del juliol passat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Va ser el passat mes de desembre, en la darrera sessió plenària del 2009, celebrada a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, quan tota la corporació municipal va aprovar per unanimitat la moció que demana que els bous que se celebren a les festes majors dels municipis de les Terres de l'Ebre siguin inclosos al catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya i al mateix temps siguin reconeguts com a festa tradicional d'interès nacional. La moció comptava també amb el suport de la Comissió de Bous del nostre municipi i va ser aprovada, com dèiem, per tots els grups polítics representats al nostre Ajuntament. Xavier Boqué, del Partit Popular, va dir que el seu vot a la moció era favorable perquè, un cop demostrat que hi ha un sector de la població que està en contra dels bous sense tenir en compte que es tracta d'una expressió de cultura popular, estem que, va dir sarcàsticament, s'acabi fins i tot prohibint l'aplec del caragol de Lleida.
Tenint en compte que estem parlant d'una cultura popular, doncs me fa llàstima perquè ja han començat pels bous i dintre d'uns anys acabaran per l'aplec del caragol de Lleida, perquè animalets també se'ls fiquen vius. Per tant, és una llàstima que tinguéssim que arribar a ficar-nos d'aquestes maneres en les cultures i les tradicions d'uns pobles que, més enllà d'una festa tradicional i popular i de germanor, com són els bous o correbous que es fan al municipi de Santa Bàrbara, pues s'hagi de sacrificar unes festes populars.
Marc, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, va recordar que la moció havia sorgit des de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, del mateix color polític, i que, per tant, estaven també d'acord amb la preservació de les tradicions i cultures del territori.
Fins i tot recordar que aquesta moció, el que el va iniciar en el seu mandat, va ser la delegació, des de la delegació de govern de les Terres de l'Ebre, se va començar a preparar aquesta moció perquè tots els ajuntaments la poguessin aprovar, perquè creiem també que és una cultura popular i una cultura que s'ha de preservar.
El Partit dels Socialistes de Catalunya, a través del seu portaveu, Fernando Llombar, destacava que els bous són l'únic acte de les festes en què s'aplega en un mateix lloc la majoria de veïns i famílies d'un municipi, amb el significat social que això representa.
Que per a nosaltres és molt important, que és l'únic acte de les festes del poble que es fan durant l'any on s'aplega tota la gent del poble sense distinció d'edats i de sexes. Per tant, creiem que és un acte importantíssim pel nostre poble i per a la zona de les Terres de l'Ebre. Per tant, ho aprovem.
Finalment, l'alcalde va començar queixant-se de la freqüència en la que s'ha de sortir a reivindicar la preservació de les tradicions i costums del territori quan tindria que ser un tret identitari entès i assumit per tot el país.
I un al final s'acaba cansant ja de tant reconeixement, de tanta emoció, de tant reivindicar lo nostre quan haurien de ser coses que tots al nostre país, i m'estic referint a Catalunya, hauríem de tindre molt clar. La ILP ara presentada al Parlament de Catalunya no té res a veure amb els nostres bous. Les corrides que es fan a l'Estat espanyol i que aquí a Catalunya només quedava un una petita plaça a Barcelona, no tenen res en els nostres bous, i en definitiva el que nosaltres farem i el que nosaltres podrem influir dins el nostre partit, dins de Convergència i Unió, molt bé ho dia el PSC, serà perquè els bous a les Terres de l'Ebre es brinden, que els bous a les Terres de l'Ebre no es toquen, perquè forma part de la nostra identitat, i en definitiva pues, això no ens cansa, que contínuament haguem d'estar reivindicant coses de la nostra identitat, coses de les nostres tradicions i coses que en definitiva ens agermanen i ens unixen. Per tant, donaríem per aprovada la moció que avui se presenta al ple municipal de Santa Bàrbara.
Es dona la circumstància que enguany l'Ajuntament de Santa Bàrbara va ser un dels denunciats per les protectores d'animals. El mateix Ajuntament i la Comissió de Baus Planera van expressar la seva queixa per les falsetats que conté el text de la dita denúncia. Aquesta denúncia per part de l'Associació Antitaurina arribava a la delegació del Govern de la Generalitat 5 mesos després de la celebració de les festes majors i, curiosament, coincidint amb la constitució oficial de l'agrupació de penyes a les Terres de l'Ebre, que es va dur a terme en el marc de la Fira de l'Oli el passat mes de novembre.
Gràcies, Josep. Canviem de temàtica informativa i ens desplacem fins a l'Ametlla de Mar, perquè els tonyinaires rebran una compensació econòmica per la reducció de la quota pesquera. La quota es retallarà enguany un 40%. Aquesta bona notícia està encara per concretar i possiblement es faci a la primavera, abans que les tonyineres surtin a pescar. Tot i això, per a l'encerclament català, la bona notícia és que no se'ls tocarà la seva quota estatal en benefici de les almadraves gaditanes. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí compensarà econòmicament els pescadors de tonyina, als que enguany es retalla un 40% les captures pesqueres. Tot i que encara s'ha de concretar quina quantitat rebrà cada embarcació, la flota tonyinaire de l'Ametlla de Mar, que té 6 embarcacions del sector d'encerclament, en fa una valoració positiva de l'anunci d'aquesta mesura. Pere Balfegó, gerent del grup Balfegó de l'Ametlla de Mar.
Aquesta informació és la que surt publicada a partir d'ahir a tots els mitjans de comunicació, on el Ministeri de Madrid anuncia que, degut a la retallada de quota d'un 40% l'enguany del 2010 de la tonyina, doncs que mirarà de treure fons europeus per compensar aquesta pèrdua de pesca en ajudes econòmiques a lo que és la flota pesquera i a les almadraves. No la quantifica.
Pel que fa a la petició dels tonyinaires andalusos que pesquen amb les arts d'almadrava d'incrementar la seva quota en detriment de la dels catalans, sembla que no serà acceptada pel govern de l'Estat, tot i que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí reconeix aquesta pesquera com a art tradicional. Per a Balfegó, aquesta és la verdadera bona notícia.
Estàvem contents perquè des del Ministeri no es volen ficar en aquest repartiment perquè comprenen que això seria, doncs, si li donen en un, li han de treure un altre, és a dir, un problema d'un lo passes a l'altre, no? I, bueno, en principi el Ministeri deixa el repartiment tal qual està des de l'any 2008, però només que estem contents que el repartiment intern de la quota espanyola no es tocarà.
Respecte a les compensacions econòmiques per la retallada del 40% de la quota de pesca, Balfegó suposa que de cara a la primavera la Direcció General de Pesca els concretarà les quantitats que rebran les tonyineres. Aquesta iniciativa de buscar fons per compensar les pèrdues dels pescadors i que es vol implementar aprofitant la presidència espanyola a la Unió Europea, no és nova. Té el precedent, per exemple, del calador cantàbric de l'Anxova, que va estar tancat durant 5 anys, i com a contrapartida els pescadors van rebre també compensacions econòmiques.
Continuem amb notícies de caire local i, en aquest cas, estadístiques i informes. Ens situem a Amposta, perquè aquest municipi es troba entre les localitats de la demarcació de Tarragona que dona millor servei als ciutadans amb menys pressió fiscal, segons l'informe sobre l'administració local que realitza la Fundació Pi i Sunyer. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens en parla d'aquest informe i de les dades que se'n desprenen del mateix.
Doncs efectivament parlem d'informes avui des d'Amposta Ràdio, perquè la Fundació Pi i Sunyer, especialitzada en estudis de caire autonòmic i de l'administració local, ha fet arribar el seu informe bianual a l'Ajuntament d'Amposta, un estudi que posa de manifest diferents variables econòmiques de la gestió municipal en referència a serveis i fiscalitat que repercuteixen de manera directa en els habitants de la ciutat. Els diferents paràmetres que treballa aquest estudi, que es realitza en tots els ajuntaments de Catalunya, s'estudien i es comparen variables en els camps de la funcionament polític i l'administratiu, la coordinació i la cooperació administrativa, també la prestació i gestió de serveis públics, entre d'altres. En l'apartat de comparació de l'impost de béns immobles, la coneguda contribució, l'IBI, i segons reflexa l'informe Pisunyer, l'Ajuntament d'Amposta rep per habitant una mitjana de 221,5 euros anuals, un import que està molt per sota de la mitjana de Catalunya, que situa en 261 euros per habitant i any, i encara més baixa en comparació a la mitjana de la província de Tarragona, que situa en 298 euros per habitant i any, sent un dels municipis amb l'impost de l'IBI més baix. D'altra banda, també el mateix informe situa Amposta amb un nivell baix de pressió fiscal als ciutadans en el capítol d'impostos indirectes, amb una mitjana de 391 euros per habitant i any, mentre que la mitjana de la província de Tarragona es situa en 551 euros per habitant i any. Pel que fa a taxes i d'altres ingressos, els ampostins aporten a l'Ajuntament una mitjana de 208 euros, 75 menys que a la mitjana de la província. En total, i segons aquest estudi, la mitjana d'aportació per habitant i any a les arques municipals a Amposta és de 901 euros, quasi 200 euros menys que la mitjana de la província, que està al llindar dels 1.100 euros per habitant i any. L'informe indica que, tot i aquesta baixa pressió fiscal de l'Ajuntament d'Amposta sobre el ciutadà, és també l'Ajuntament ampostí qui més inverteix en noves infraestructures per habitant. Així, mentre que Amposta inverteix 220 euros per ciutadà anualment, 110 més que el 2006, a la resta de localitats s'hi inverteixen entre 100 i 120, col·locant la mitjana de Tarragona en 99 euros per persona i any, molt per sota del que hi dedica a l'Ajuntament d'Amposta. Finalment, l'Ajuntament de la ciutat demostra, segons l'informe, un bon control de la despesa, ja que en el capítol de compres, béns corrents i serveis del consistori, l'Ajuntament gasta solament 299 euros per habitant i any, mentre que la mitjana de la província està en 431. Amb aquestes dades, i segons l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i la regidora d'Hisenda, Isabel Ferrer, es posa de manifest que l'Ajuntament de la ciutat continua donant bon servei als ciutadans sense incrementar els impostos i controlant de manera rigorosa la despesa. L'informe Pisunyer es realitza amb col·laboració del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local, la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, amb dades extretes dels comptes generals per a municipis de més de 500 habitants i de manera bianual.
Gràcies, Manel. Un altre informe són les estadístiques, concretament les del municipi de Sant Carles de la Ràpita, perquè en l'actualitat té 15.682 veïns. D'aquest informe també se'n desprèn que el 78% de la població és de nacionalitat espanyola i que la nacionalitat més nombrosa és la romanesa, amb 1.442 habitants. Des de Ràdio Ràpita ens amplia la informació Núria Subirats.
Sant Carles de la Ràpita ha incrementat el seu cens demogràfic en 171 habitants des de l'1 de gener de fa un any i ha assolit la xifra de 15.682 habitants censats. Aquesta és la dada que consta a data d'avui al padró municipal i que encara no ha estat contrastada per l'Institut Nacional d'Estadística, ja que l'última dada oficial que dona aquest és la de l'1 de gener del 2009 i que és de 15.511 habitants. I és que l'INE sempre porta un any de retard respecte al padró municipal a l'hora d'actualitzar les dades. Però tot i que encara no és oficial la xifra del padró municipal, tot apunta que l'increment poblacional durant el 2009 haurà estat del 2%. Pel que fa a la franja d'edat més nombrosa és la dels 30 a 40 anys, seguida de la que va dels 20 als 25 anys i, en tercer lloc, dels 0 a 4 anys. Destaca la xifra de població infantil i jove que supera la mitjana de la tercera edat. D'habitants de 70 a 100 anys n'hi ha actualment 2.136 davant els 4.000 homes i dones que tenen entre 0 i 25 anys. Sobre les últimes dades oficials, destaca també la nacionalitat d'origen dels habitants de la Ràpita. El 78% de la població censada és de nacionalitat espanyola. Del 22% de població estrangera, la nacionalitat més nombrosa és la romanesa, amb 1.442 habitants. El segon col·lectiu més nombrós a la Ràpita és el marroquí, amb 341 habitants, seguit en tercer lloc pels colombians amb 162 persones. El nombre de població censada procedent del conjunt de països de l'Europa de l'Est és de 324 habitants. I la darrera estadística oficial també ens dona dades sobre el nivell d'estudis de la població local. A la Ràpita hi ha actualment 56 persones amb el nivell de doctorat i d'estudis de postgrau. 31 són dones i 25 són homes. De llicenciats universitaris n'hi ha 679 i les dones també superen en aquest cas els homes amb 352 i 327 casos respectivament. Els títols de diplomatura universitària sumen 516 i de persones que no tenen els estudis obligatoris acabats n'hi ha 1.092. També hi ha actualment a la Ràpita més de 2.500 persones que no tenen estudis i d'un miler que no sap llegir ni escriure.
Gràcies, Núria. A tall de nota informativa us explicarem que la segona fase de l'apagada analògica arriba avui dimarts a 640 municipis de 28 comarques i afectarà 2,2 milions de catalans. D'aquests municipis, 51 són de les Terres de l'Ebre amb 28 centres emissors. La Generalitat recomana que es consultin els instal·ladors autoritzats per possibles incidències i qui no rebi la senyal podrà sol·licitar excepcions. Excepcionalment la recepció via satèl·lit. Recordem que de les 28 comarques on es farà aquesta segona apagada hi figuren el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. La tercera i última fase de l'apagada es farà el mes de març. La Generalitat recordava que per rebre correctament la televisió digital terrestre, la TDT, els usuaris han d'adaptar la seva antena i disposar d'un televisor amb descodificador, ja sigui extern o bé integrat al propi aparell. Per a una correcta instal·lació de l'antena, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació recomana que els ciutadans s'adrecin a les empreses instal·ladores identificades amb el distintiu agent TDT, ja que ofereixen una garantia d'informació i assessorament tècnic en el procés d'adaptació a la TDT. D'altra banda, en aquest procés d'adaptació també es poden informar al telèfon 012 o a la web 3w.tdt.cat.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
La matèria orgànica l'has de dipositar al contenidor marró. Et volem recordar que totes les restes de fruita i verdura, les restes i despulles de carn i peix, el pa sec i menjar cuinat en mal estat, les closques d'ou, fruita seca i marisc, el paper de cuina, brut de menjar, els taps de suro, marro de cafè, restes d'infusions i les restes vegetals en petites quantitats, fullaraca, flors, rams pansits, han d'anar al contenidor marró. Tria orgànica per un millor futur. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
En la plana cultural us explicarem que encara esteu a temps per participar del desè concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, un concurs organitzat des del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar i també de Deltebre. Si voleu participar, encara teniu fins divendres per presentar les composicions fotogràfiques. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens en dona més informació.
Els patrons de turisme de l'Ametlla de Mar i del Tebre convocaven el passat mes d'octubre la desena edició del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'intentar fer descobrir, mitjançant el món de la fotografia, racons i indrets de la rica i variada geografia de les nostres terres. Aquest concurs, que s'ha anat consolidant com un dels més importants de les seues característiques a les nostres comarques, tant per la quantitat com per la qualitat de les fotografies, repartirà més de 2.500 euros en premis a les diferents categories, tal i com explica la regidora de Turisme de Deltebre, Tere Culbi.
Pot participar qualsevol persona, sigui aficionada o sigui professional. I és igual que siguin de les Terres de l'Ebre com que siguin de fora. De fet, ja fa temps que hi ha gent de fora que participa en aquest concurs de fotografia. I poden fotografiar qualsevol indret de les Terres de l'Ebre, de l'Ametlla de Mar o del Delta de l'Ebre. Hi ha tres premis per a les que estan fetes a un lloc i tres premis per a les que estan fetes a l'altre. Un primer premi de 400 euros, un segon de 250 i un tercer de 175 euros. I després també hi ha un premi especial de 250 euros al que feia la millor fotografia en blanc i negre, també a qualsevol indret de les Terres de l'Ebre.
Recordeu que el termini de presentació de treballs finalitza aquest divendres 15 de gener. Per més informació podeu consultar les pàgines web deltebre.org o bé a ametlladamar.cat/turisme.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Abans de la previsió meteorològica, en la crònica de successos, explicam que han rescatat en un barranc del riu Matarranya un excursionista desnutrit i amb símptomes d'hipotèrmia. Un helicòpter aragonès localitzava ahir dilluns per la tarda un excursionista al barranc de Capatx, a la conca del riu Matarranya, als ports de Beseit de la Franja de Ponent. L'home, Pedro CJ, de 30 anys i natural de Múrcia, estava desnutrit i presentava símptomes d'hipotèrmia, segons informaven els bombers de la Generalitat, que també participaven en les tasques del rescat. De fet, era un helicòpter d'aquest cos qui traslladava l'excursionista a l'Hospital de Móra d'Ebre. Segons informa Aragón Press, el germà de Pedro CJ va denunciar la desaparició després de no tenir notícies seves des del dimecres. El muntanyenc, segons explicava el seu germà, tenia la intenció de fer una ruta que sortia de Tarragona, passava per zones de Castelló i acabava als ports de Beseit. El dissabte, quatre dotacions i un helicòpter dels bombers de la Generalitat ja van col·laborar en la recerca de Pedro CJ, però no era fins ahir dilluns que fou localitzat i rescatat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg d'aquest matí les glaçades anien desapareixent, però els hi costarà, sobretot a les fondalades de l'interior i especialment del Pirineu, on aquesta matinada les glaçades han sigut intenses. Però es nota ja en alçada i en zones elevades del Pirineu aquesta tendència que les temperatures vagin pujant, canvi de direcció dels vents, vents més temperats, atlàntics, que anuncien l'arribada d'aquesta perturbació que ens afectarà a la tarda, sobretot. Per tant, matí, augment de núvols prims, amb aquesta lleugera tendència que els termòmetres deixin de ser tan gèlids, i a la tarda és quan, sobretot, esperem doncs, que les temperatures pugin una mica més i les pluges comencin a guanyar terreny des de Ponent, des de les Terres de l'Ebre, i es vagin estenent. Al llarg de la tarda podran afectar qualsevol indret, en conjunt febles, localment una mica moderades, i sobretot les més remarcables en punts de la costa o sobretot del Pirineu, però seran bastant irregulars. La cota de neu amb tendència a pujar cap als 1.000 a 1.400 metres. Aquesta pròxima nit s'obre en clarianes, millora transitòria a l'espera d'una nova perturbació més activa que ens afectarà dijous, amb pluges més abundants i generals i amb una cota de neu que continuarà ubicada al voltant dels 1.200 metres. Acabarem la setmana molt probablement parlant d'estabilitat i de temperatures amb una clara tendència a pujar.
El temps mana i fins aquí arriba avui el nostre espai dedicat a la informació del territori ebrenc. Des de cada municipal agraïm la seva atenció i els esperem, si ho volen, la propera jornada. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest temps de notícies avui. Tere Giner.